Benvinguts a l'Internauta.
Bon dia a tothom, això és l'Internauta, el programa que es va inventar fa ja 20 anys en Jordi Vendrell i que emetem a VilaWeb, també per les emissores de la xarxa i des de fa un parell de temporades pel Punt Avui Televisió. El programa d'avui, amb Vicent Partal, conversa amb Miquel Bonfill, que és un dels membres de l'empresa Ometec d'aquí de Barcelona, i que s'han inventat aquestes últimes setmanes o mesos l'escurçador d'adreces scurr.cat, que comença a circular bastant per internet i sobretot doncs, per xarxes socials com Twitter. Amb en Joan Jofre, en el seu espai habitual de bricolatge informàtic, avui ens explicarà com enregistrar trucades, una cosa que sembla així una mica il·legal, però ell ens diu que hi ha alguna escletxa perquè puguem fer-ho. Amb tot això, farem el programa de la setmana del 6 de febrer.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
En l'era de Twitter i dels famosos 140 caràcters amb els quals s'ha d'explicar el món, una de les necessitats més bàsiques és com trobem la manera de parlar més de 140 caràcters. Evidentment, enllaçar és una de les formes bàsiques de fer-ho i una de les trampes, un dels secrets d'una manera de bona de fer enllaços són això que en diuen els escurçadors, és a dir, no copiar l'adreça que realment tu estàs volent enllaçar perquè ocupa massa caràcter, sinó fer una adreça molt més curta. D'escurçadors n'hi ha moltíssims, des del senyor Google que té el seu, doncs tothom en té, però també n'hi ha escurçadors catalans, n'hi ha hagut en el passat i n'hi ha de nous, alguns que estan moguent molt en renou, concretament escurcat, els que vulgueu usar-lo, escurr sense E, és a dir, scurr.cat, escurcat, que és una iniciativa d'Ometec, per una empresa que fa molt de temps que treballa en molts camps de la informàtica, del disseny de webs, etc., i que ara ha fet aquesta iniciativa per a facilitar-nos la vida a la gent. I per parlar d'això tenim amb nosaltres en Miquel Bonfill, que és el director de Mate. Com estàs, Miquel?
Hola, molt bé.
Com s'ho ha sacut fer un escurçador de repente? Anem a escurçar.
Doncs sí, més o menys el procés va ser així. És una iniciativa absolutament espontània de l'Agustí Pons, que és el director tècnic d'Ometec, que un cap de setmana es va trobar que volia escurçar una URL justament per Twitter i va estar buscant què hi havia fet en català, va veure un parell de recursos i va dir, escolta, mira, saps què? Me'l faig jo mateix. I ell mateix en un projecte de cap de setmana va crear les bases de l'escurçador, ho va portar a Ometec i després doncs, el nostre equip de dissenyadors li va acabar donar una capa estètica i ho hem posat en marxa. Mm. Ho hem posat en marxa, vull dir, de manera absolutament sense fer soroll, automàtic i gairebé més per projectes nostres, pel nostre ús, que no per res més.
Un escurçador, en definitiva, és això. És a dir, jo tinc una adreça llarga. Recordem que, sobretot en Twitter, compta el que n'hi ha en el primer bloc. BBB, jo soc el nen petit de casa.cat, que seria un cas típic d'escurçador. Jo soc el nen petit de casa.cat. Són moltes lletres. I, per tant, passant-lo per escurcat, quedaria escurcat i un número, perquè Twitter no compta a partir de la ratlla, a partir de l'això, no?
Sí, doncs amb aquest mecanisme el que vam buscar un domini curt que tingués certa relació amb l'acció d'escurçar i ens va sortir el tema aquest d'escurr.cat. A més, a Ometec tenim una predilecció especial pels gats, perquè som molts els que tenim gats i vam jugar també amb la figura del gat per posar-ho a la pròpia imatge de l'escurçador.
Per tant, el que algú es troba quan us ha escurcat és això, una ha de... Com funciona? Què ha de fer per usar-lo?
Vam voler simplificar al màxim tot el que seria l'experiència d'usuari. Per tant, quan entres a skurt.cat, el que trobes és una caixa de text on poses la teva adreça llarga i el prem el botó, doncs et fem la transformació amb adreça curta. Llavors, aquesta adreça la pots enganxar a qualsevol xarxa social. Majoritàriament veiem que s'utilitza a Twitter i a partir d'allà doncs, pots treure estadístiques de quantes vegades s'ha visualitzat l'adreça i això. Al final, el 90% dels usuaris que entren a la pàgina fan exactament aquesta acció. Agafar l'adreça llarga, posar la caixa de text, prémer el botó d'escurçar i enganxar, bueno, i copiar aquesta adreça curta que li proporcionem.
Ara acabes de fer una frase que a un periodista li interessa sempre. Dius, el 90% fan això i el 10%.
El 10% entra per veure quines són les adreces més compartides.
Ah, perquè això és una cosa que és curiós, que jo no havia vist en cap escurçador.
Sí, donem una mica d'informació agregada del que està passant amb les adreces curtes. Doncs, per exemple, si hi ha alguna notícia, no sé, el Barça que va guanyar un partit important contra l'Atlètic Madrid, doncs probablement les notícies que trobarem que s'han escurçat més són notícies relacionades amb l'actualitat.
I per tant, vosaltres el que feu és oferir un servei de dir que és d'alguna manera que està llegint la gent.
Sí, no? Sí, és un servei analític molt, molt simple. El que fem és fer acumulació de clics i ja està.
Tu deies, Miquel, que havíeu començat sense fer soroll. Allò ho vau posar, però de sobte n'hi ha hagut... s'ha fet visible, no? És a dir, com ha arribat a la gent? Com ha començat? Perquè ràpidament s'ha començat a veure adreces escurcat per aquí i per allà. Com ha arribat a la gent, això?
La veritat és que no som molt conscients, perquè tot aquest... Escurcat és un projecte que vam posar en marxa l'any 2010, el vam deixar en mode letàrgic, o sigui...
Ah, no és d'ara.
No és d'ara.
Ah.
És del 2010, el vam posar en marxa i gairebé ens en vam oblidar, per dir-ho d'alguna manera. Nosaltres només ens encarreguem que el servidor estigui online, que tingui un temps de resposta correcte i que el rendiment sigui el que un espera i ja està. Llavors sí que hem vist que hi ha hagut un petit boom o un ressorgiment de visites i no hem tirat enrere, no hem estirat del fil, però el que suposem és que hi ha hagut algun usuari de Twitter amb molta massa de seguidors que ha començat a utilitzar el nostre servei i llavors doncs, hem començat a agafar més nom.
Clar, jo tenia la sensació de que era una cosa nova. No,
no és nou aquest ús més massiu de l'eina. El que passa que l'eina ja fa doncs això, des del 2010 que ho vam posar en marxa.
Val. I té sentit competir, per exemple, en Google, en això? O és igual, és que no és una cosa de competència, ho feu perquè voleu i ja està.
No, és que no...
De Google, per dir un dels grans escurçadors del planeta, no?
Sí, sí, no ens hem plantejat ni competir ni fer un sistema amb les mateixes característiques, per exemple, que et donen altres escurçadors més sofisticats com Bitly, sinó que és ben bé una eina que vam fer per experimentar, per ús propi i com que funciona, és robusta, és molt simple d'utilitzar, sembla doncs, que això ha agradat. Tampoc té cap mena d'interès comercial al darrere, no estem fent venda de les estadístiques, no estem fent funcionalitats premium per si algú vol, té més interès, sinó que és una eina...
Per diversió, podríem dir.
Per diversió, experimentació. El mateix amb una empresa de desenvolupament, ens interessa sempre estar al dia de les últimes tecnologies web i en el seu moment ens va semblar que aquest petit experiment que va iniciar l'Agustí doncs, tenia sentit doncs, fer-lo maco i posar-lo a disposició de tothom.
Mm. Explica'ns Omatec. Omatec és una empresa que ja fa bastants anys, no sé exactament quant de temps, però ja fa bastants anys.
Portem des del 2001, fent desenvolupament web.
Uh-huh. I exactament això, què feu, què significa? Perquè així a l'internauta, durant molts anys, doncs venien empreses, perquè hi havia moltes novetats en el sector de desenvolupament, però ara feia temps que no teníem massa empreses, perquè la cosa s'havia estabilitzat molt, sí. No? Per tant, és bo aprofitar l'excusa de l'escurcat per parlar d'una empresa de desenvolupament. Què fa una empresa de desenvolupament avui?
Doncs nosaltres, el 2001, quan vam néixer, I quan algú ens deia, vosaltres què feu com a empresa de desenvolupament? Sempre dèiem, nosaltres fem pàgines web, perquè era la manera més clara, directa i senzilla d'explicar a algú quina era la nostra proposició de valor. Ara les coses han canviat molt perquè, a part de pàgines web, doncs, hi ha molta importància amb, amb les xarxes socials, amb temes de comunicació digital, amb aplicacions mòbils. Llavors sembla que si fas desenvolupament web i et centres només en pàgines web, doncs t'estàs perdent un univers de possibilitats. Llavors el que ara ens definim és com una empresa creadora d'identitat digital. I la identitat digital comprèn doncs, les pàgines web, aplicacions web més sofisticades, intranets, extranets, aplicacions mòbils, aplicacions sobre xarxes socials. Un dels nostres punts diferencials també és el coneixement que tenim a l'hora de fer aplicacions sofisticades sobre xarxes socials.
Què vol dir això, per exemple? Un exemple concret que seria, o si es pot explicar, alguna cosa, diguem,
sí,
que hàgiu fet...
Mira, per exemple, a l'agent de Privalia els hem fet doncs, tota l'aplicació per fer l'atenció al client dintre de Facebook. Privalia és una pàgina que té més de 5 milions de seguidors dins de Facebook i genera doncs, moltíssimes interaccions. Gestionar aquestes interaccions dins del propi mur que et dona Facebook és una mica ineficient, perquè no tens manera d'agrupar, no tens manera de treure estadístiques. Llavors nosaltres els hem fet una aplicació que s'executa sobre Facebook, però que...
La que és pròpia, diguem.
Però que és pròpia, exacte. O, per exemple, també, de la mateixa manera que hem fet Scorecat, hem fet molts altres projectes, molts no han tingut èxit, han tingut zero repercussió, però n'hi ha d'altres que sí que han tingut un èxit comercial notable. I, per exemple, un d'ells és Easy Promos. Amb Easy Promos el que fem és una plataforma per fer sortejos i concursos sobre xarxes socials. Llavors, doncs, també funcionem sobre Facebook, Twitter, Instagram, i en realitat és un projecte que funciona molt bé, i ja hem fet com una empresa absolutament separada d'Omatec. Ara...
Deu ser complicat, no, en aquests moments, perquè, clar, el 2001 deies fer una pàgina web, i això tothom ho entenia, no? Més o menys, faig una pàgina web de l'empresa, poso això, poso allò...
Sí, sí.
Però, clar, ara n'hi ha la complicació, aquesta que estaves explicant, no? De que ja no és la web, has de fer el Twitter, has de fer el Facebook, has de fer el mòbil, que és molt important, has de fer no sé què... Però després, a més, la gestió s'ha complicat molt i després n'hi ha la complicació de que realment n'hi ha plataformes globals que ho fan molt fàcil, no? Dir, jo puc fer un WordPress i me monte una pagineta, no?
Exacte.
Per què he d'anar a una empresa i no agafar-me un WordPress i fer-lo?
Hi ha moltes tipologies de projectes. És veritat que per, anem a dir, pàgines senzilles, doncs, qualsevol d'aquestes plataformes globals com WordPress, Joomla, Drupal, segurament funcionen i amb una fracció del cost del que et costaria un desenvolupament fet a mida. El que passa és que hi ha desenvolupaments més complexes. Ara, per exemple, aquí a Barcelona s'ha convertit en un hub molt important de start-ups, de nous projectes, de gent que té moltes idees.
Això ho diu tothom. A nivell global, eh? Vull dir que realment és sorprenent com està Barcelona.
Nosaltres ho estem experimentant, perquè des de fa 4 anys molts dels nostres projectes, ara no et sé dir un percentatge, però molts dels nostres projectes tenen un component d'emprenedoria, de start-ups, de, sobretot això, gent jove o no tan jove que té una idea i necessita doncs, una empresa que li desenvolupi aquesta idea o que li ajudi a conceptualitzar i posar en marxa la idea en mitjans digitals. Aquí, utilitzar plataformes ja preestablertes no té molt de sentit, perquè segurament la teva idea tindrà una sèrie de condicions molt, molt específiques i molt lligades al teu negoci. Llavors, el que nosaltres ajudem i el que nosaltres fem és, justament, a partir d'aquesta idea, conceptualitzar-la, transformar-la en pantalles, transformar-la en interaccions d'usuari i, finalment, doncs, dissenyar-la, programar-la i veure si té sentit fer una web, si té sentit fer una aplicació mòbil o té sentit fer un híbrid, una aplicació... responsive, que es diu, que serveixi tant per la web com pel mòbil.
És molt vibrant, diguem, l'ambient a Barcelona, en aquest sentit de desenvolupador. Es parla molt d'apps, no? De que n'hi ha tot un món de... Anava a dir subterrani, però no ho és gens de subterrani, però diguem, no tan visible com això d'apps, però realment és tan vibrant l'ambient a Barcelona ara mateix?
Des del nostre punt de vista, doncs sí, sí que ho veiem, que és molt vibrant, hi ha moltes idees, hi ha moltes també acceleradores, incubadores, és a dir, empreses que ajuden a joves emprenedors a tirar el seu projecte endavant, i això significa que hi ha molta gent que està doncs, fent projectes interessants i amb necessitats de desenvolupament. I ho veiem tant en l'àmbit de les aplicacions mòbils com de les aplicacions web de tota la vida.
Clar, aquest és un món que no és tan visible perquè no té grans edificis, no? Diguem-ho així. O sigui, la informàtica tradicional, doncs tu dius mega empreses tipus Indra, no? Doncs tenen una espècie de gratacels, sí. El 22 arroba, no sé què, tal i qual, no? Aquesta trama de microempreses tampoc, però altres tampoc sóc una microempresa, sóc una empresa amb gent, no, diguem, no és allò un o dos, sinó que n'hi ha gent treballant. Però tota aquesta trama és molt poc visible, però en canvi deu estar provocant una enorme quantitat de llocs de treball i de feina.
Sí, sí, realment és així. No té la visibilitat d'una gran empresa com T-Systems, com Indra, perquè són empreses que necessiten infraestructura i tenen una presència, però al voltant d'aquest ecosistema d'emprenedors estem les empreses de desenvolupament, estan les empreses de comunicació, de posicionament, de gestió de la publicitat, realment estan generant moltíssima activitat al voltant d'això, de la creació d'idees i la transformació d'idees en realitats digitals.
Escolta, què és el més difícil de trobar? Talent? Gent? És veritat que ara costa trobar gent?
Sí que costa trobar gent.
Perquè és curiós, el moment en què n'hi ha tant d'atur i aquest sector concretament sembla dificilíssim.
Doncs aquí a Barcelona costa moltíssim perquè hi ha empreses que s'han establert i que tenen molts recursos per fitxar el millor talent. Estem parlant de, no sé, King.com, de...
Què és King.com?
King.com són els del Candy Crush, aquest joc del mòbil.
Aquests estan a Barcelona?
Sí, sí, sí. I hi ha moltes empreses grans, no sé, eDreams, Atrapalo, Privalia, Let's Bonus, gent que té doncs, un negoci internet molt, molt interessant i que fan un esforç de recruiting important. Llavors, doncs, per a empreses més petites com Omatec, hem d'oferir doncs, condicions molt, no sé, molt favorables per poder...
Fes l'espot, si algú ens està escoltant, és tècnic, en sap. Quin tipus de personal necessita una empresa com Omatec? Quin és el factor diferencial? Això ha de saber informàtica. Vale. Però avui en dia ja no se sap què vol dir saber informàtica. És un concepte sí. Una mica elusiu.
Ha de ser algú que tingui sensibilitat tècnica, per tant, que sàpiga, conegui bé el mitjà, i això vol dir conèixer algun llenguatge de programació com PHP, conèixer MySQL, que tingui doncs, moltes inquietuds d'anar aprenent, perquè és evident que en un sector com el nostre hem d'estar en contínua revolució i refrescant tots els coneixements, perquè cada dos per tres apareixen tecnologies, frameworks i maneres de fer diferents. Llavors, doncs, és això, ha de ser una persona que tingui ganes d'enfrontar-se a reptes diàriament pel que fa a la seva formació, i sobretot nosaltres busquem algú que tingui ganes de treballar amb il·lusió, que li agradi el que faci i que disfruti amb el món de la programació. Perquè la nostra estructura és molt horitzontal, no tenim una jerarquització de no sé, programadors, analistes, cap de projecte, sinó normalment els nostres projectes el formen equips reduïts i el programador amb un dissenyador i un maquetador gairebé fa el 90% de la feina.
Però dius, ha de saber tecnologies, però quina és la que ara mou això? És veritat que això dels mòbils està, diguem, superant a la web, que cada vegada és més important?
Nosaltres veiem que hi ha molt de moviment en el món de les aplicacions. El que passa que també tenim certa... Posem certs dubtes en què totes les aplicacions que estan fent realment esdevinguin un negoci. És molt complicat, i més amb l'ecosistema actual on hi ha centenars de milers, o per no dir milions d'aplicacions. Llavors, nosaltres veiem que hi ha molt moviment en moltes aplicacions, però on realment es continua fent negoci és en el desenvolupament web tradicional. Uh-huh. Llavors, doncs, quan parlem de tecnologies, doncs, bàsicament, a nosaltres ens interessen temes més estàndard com PHP, MySQL... també hi ha moltes, molts altres llenguatges que estan de moda, el Ruby, el Python, però bueno, al final no és que siguem uns evangelistes del PHP, però sí que és el que ens funciona i és el que ens demana el mercat a nosaltres.
És curiós perquè el PHP és vellet, entre cometes, eh?
Sí, sí, sí.
Ja m'entens el que vull dir, no? És a dir, és un llenguatge que ja té uns anys, i que l'han donat per mort i enterrat 25 vegades, no? I sempre acaba ressuscitant. No, què té que sempre ressuscita?
Doncs suposo que la robustesa, la comunitat que hi ha al darrere, tota l'experiència acumulada, no ho sé. Ja et dic, no és que siguem uns evangelistes del PHP, ni molt menys. Som molt agnòstics amb tots els llenguatges. El que passa és que a nosaltres ens funciona per un tema de productivitat, per un tema d'estandardització, de procediment. Llavors, doncs, segurament podria estar parlant del mateix tant PHP com Ruby o Python o el que sigui, però bueno, al final has de fer una tria i nosaltres som molt pràctics. Això és el que ens funciona, ens permet ser el més productius possibles i ens permet també fer un ús eficient del nostre coneixement.
Quan una empresa, una institució, un grup, el que siga, decideix, escolta, jo ara he de fer un salt de dimensió a la xarxa, això m'ho ha de prendre molt seriosament perquè o estic venent productes o és el millor aparador possible o el que siga, i va a una empresa tipus la vostra, tipus Omatec, que per cert no sé si he dit l'adreça, omatec.com, què és el primer que li plantegeu? Quin és el... A vegades apareix algú completament net, uh-huh. I que és la primera pregunta que feu, quina és?
Tot depèn de l'estat de maduració o de maduració que amb què ve aquesta persona. Si és algú que té una idea que més o menys sap que vol estar a internet però no sap per què, doncs el que li fem és un procés d'acompanyament, un procés més estratègic, de definició d'objectius, definició de públic, a qui et vols dirigir, però sobretot tenir clar per què vols estar, vols dir, vols vendre, vols tenir una presència corporativa perquè ara no la tens, vols utilitzar la xarxa per establir relacions laborals, o sigui, primer és definició d'objectius i a partir d'aquí doncs, veure si és necessari enfocar-ho en un projecte web, en un projecte d'aplicació, tot depèn d'aquesta definició estratègica d'objectius. Hi ha clients que això ho tenen claríssim, llavors nosaltres fem només d'executors, és a dir, traduir en el món digital el que ells ja tenen clar, i en altres cops que hem de fer un exercici de conceptualització, és a dir, bueno, ens asseiem i fem una anàlisi conjunta de les teves necessitats per això, definir objectius i definir quines estratègies seguirem per arribar a aquests objectius.
Suposo que em diràs ja de tot, però es nota, diguem, una certa cultura informàtica superior a la que n'hi havia fa anys? És a dir, la gent sap el que vol? Té molt clar el que està buscant?
Sí.
Em diràs, n'hi ha de tot.
Sí,
ja t'ho havia dit.
Sí que és veritat que hi ha de tot. Però sí que és veritat que també cada cop hi ha conceptes com el tema dels wireframes. Això que a vegades...
Què és el wireframe?
Els wireframes és fer representacions esquemàtiques de pantalles. Uh-huh. I això és algo que potser fa uns anys només ho manegàvem empreses com la nostra, molt especialitzada, però ara sí que veiem, per exemple, molts equips d'emprenedors que venen amb una idea i ja venen amb totes les pantalles dibuixades. Això vol dir que han fet doncs, l'exercici de posar-se en el lloc de l'usuari i dir, molt bé, què necessito per poder vendre aquest producte? Doncs vull primer una pàgina on es vegi totes les categories de productes, després una altra on es vegi el detall. Després, doncs, aquí sí que hi ha hagut una evolució i una maduració. Sí que és veritat que empreses com les del nostre sector, sempre fem una tasca gran de pedagogia i molt didàctica. Molts cops les nostres propostes comercials tenen molta part de pedagogia, d'explicar al client per què plantegem les solucions que plantegem.
Mm-hmm. N'hi ha una cosa que sempre m'ha intrigat d'empreses com la vostra, que és com seguiu l'actualitat, perquè realment... jo què sé, per exemple, ara enguany tothom està d'acord que serà l'any dels vestibles, dels wearables. Uh-huh. Molt bé, ara tots ens tornarem bojos pels rellotges, les pulseres, els no sé què, Com pot una empresa que no és una gran multinacional i no té 200 persones dedicades a investigació, com pot una empresa com el Matec, una empresa com la vostra, seguir tota aquesta bogeria absoluta que n'hi ha al món d'innovació? Perquè, clar, algú hauria de posar fre a tanta innovació, si no pararem bojos.
Sí, és veritat. Bueno, hi ha un tema d'eines i un tema d'actitud. Quan parlo d'actitud és que tots els que estem treballant a l'empresa doncs estem empapats d'internet 24 hores al dia. Tant sigui perquè estem tot el dia davant de la pantalla, perquè el mòbil ja és una extensió nostra natural, i això vol dir que com que tenim ganes d'absorbir tota aquesta informació, doncs fem moltes xerrades, moltes posades en comú, i utilitzem des d'això. Eines com WhatsApp per compartir idees que hem vist, o eines com Yammer
Yammer?
El Yammer seria una mena de WhatsApp per dins l'empresa, per fer-ho de manera molt simplificada. Això seria, doncs, pel que fa a l'actitud, és a dir, si estàs en aquest sector, ja de manera natural tens una inclinació a estar molt més permeable a totes les notícies que van sortir.
Com diu un amic meu, fins i tot dormint estem connectats.
Sí, exacte. És tant pel que fa l'exploració de noves tecnologies com pel que fa a l'exploració de nous models de negoci. Si demà l'Agustí o qualsevol altra persona de l'empresa diu: escolta, i si en comptes a Scorecard fem tal altra cosa, doncs ho fem, perquè ja hem creat com l'ecosistema, un ecosistema perquè aquest tipus d'iniciatives doncs puguin prendre forma i les puguin tirar endavant. I per altra banda, doncs també nosaltres fem el que se'n diu escolta activa, que és, doncs, tenim una sèrie també d'eines on anem seguint hashtags, on anem seguint paraules clau que ens interessen, i d'aquí anem fent una acumulació d'adreces interessants, de persones o influenciadors que donen una visió també molt enriquidora del sector. I això, doncs...
Estem parlant de software, estem parlant de desenvolupament que us permet fer això fàcil, sí. No? És a dir, en compte d'estar en la selva de Twitter, l'endreceu una mica.
L'endreceu. És exactament això. En comptes de tenir una visió sense filtrar, doncs sí que hi ha eines que ens permeten doncs centrar-nos només en aquelles àrees o aquelles paraules clau que ens interessen.
Cosa que us facilita molt la vida, evidentment.
Totalment. Ens fa ser molt, molt... molt més productius, ens fa optimitzar el nostre temps.
I en aquest sentit, i com que estem acabant, m'agradaria retornar a l'Scorecard. Quin paper pot jugar una cosa com Scorecard dins de Matec, que pot ser una espècie de demostració de que podeu fer coses? Tu abans has dit: no ens ho plantegem com un negoci, no anem a treure diners d'ací, però pot ser una mena de bandera que ensenyeu? Quin paper juga?
Scorecard i moltes de les altres iniciatives que tenim en marxa, perquè per exemple també tenim relatsencatalà.cat, que és una plataforma de literatura catalana, ens serveix sobretot per tenir visibilitat i perquè, per exemple, ens podeu convidar en un programa com aquest i puguem parlar no només de Scorecard o Relats en Català o Easy Promo, sinó que de tots els serveis que donem. Llavors, doncs, anem a dir que també forma part de la nostra estratègia comercial. I de diferenciació.
I us afegeix, a més, bona imatge, no? Suposa, perquè, clar, aquestes coses, aquests serveis gratuïts, o sigui, molta gent deu pensar: bueno, i ara per què em regalen això, no? I això sempre dona bona imatge a les empreses.
Sí, dona bona imatge. També hi ha molta feina involucrada, perquè aquests serveis funcionin, doncs hi ha un equip de tècnics que està monitoritzant el servidor, està ajustant certs paràmetres quan es disparen les visites. Hi ha feina, però bueno, és això. Crec que ens compensa pel tema d'imatge i pel tema comercial.
Teniu previst incrementar, ara que l'Scorecard ha agafat vol, teniu previst fer coses noves o implementar nous? Ara mateix n'hi ha la possibilitat d'acortar el domini, però n'hi ha també aquesta possibilitat interessant de veure què s'està moguent, quins són els articles més reenviats, etcètera. Tenia plans de fer més coses?
Tenim idees. Una primera seria, per exemple, fer un API. Un API, què vol dir? És un software que et permet utilitzar Scorecard des de la teva pròpia aplicació. Imagina que tu fas una aplicació mòbil on es comparteixen enllaços, doncs utilitzes la nostra API, o sigui, aquest petit software, perquè puguis utilitzar Skurcat directament en la teva aplicació sense necessitat d'anar a la pàgina web.
Aquesta seria la més transparent, diguem. O sigui, tu ni pensaries que estàs usant Skurcat, simplement l'adreça es trobaria, no?
Exacte, sí, sí. I això és un desenvolupament que té un... Bueno, és eminentment tècnic, però és com l'evolució natural d'un servei com el nostre.
El que és sorprenent a vegades en aquest tipus de coses és això que tu explicaves abans de com de sobte esclaten, no? Com un projecte que el teníeu una mica hibernat, de sobte passa alguna cosa que esclata. Això fa pensar sempre en que vivim en un món, especialment viviu els informàtics, en un món impossible de preveure, no? Deu ser una mica un mal de cap, això, no?
Sí, sí, és veritat. Forma part també de l'encant del nostre món, de dir que sempre tens alguna sorpresa, i això és tant pel que fa a Skurcat com per a altres projectes, o a vegades si et dones una volta per les analítiques de la web, doncs sí, sí, t'emportes sorpreses.
En aquest sentit, a l'internauta solem acabar preguntant-li a la gent una pregunta que tot el món diu, home, no me la facis, que és com t'imagines Homatech d'aquí a 5 anys? Què creus que estareu fent?
Jo crec que estarem fent més projectes nostres que per clients, perquè cada cop més Homatech s'està convertint en un laboratori d'idees pròpies. Llavors, doncs, confiem que de totes les iniciatives que estem tirant en marxa, doncs, bueno, vagin funcionant.
Molt bé. Això seria. Miquel Bonfill, director d'Homatech, www.homatech.cat, Homatech sense A, que és una cosa... que això és budista o alguna cosa així, l'OM, no? No té res que veure.
No, és... Vam ser molt originals i vam fer les inicials dels fundadors.
Vaja, jo sempre havia pensat que era una cosa més divertida. En fi, Homatech sense H i acabat en CH.
No, és Vamac, Vamac.
Vamac, Homatech?
Homatech, CH, al final.
Val, no, amb H al final, però no a l'inici.
Ah, perdó, sí, sí.
Això de dir adreces per vídeo, per ràdio, és molt complicat.
És complicat, sí.
Homatech, Homatech.com, i sobretot el motiu pel qual hem tingut el Miquel ací avui ha estat Skurcat. De nou, torno a explicar-ho, Skur, sense E a davant, skur.cat, aquest acurtador d'adreces que està movent molt de ressò a la xarxa. Miquel, moltes gràcies per la feina que feu des del 2001 a Homatech, per ser capaços de crear aquests petits invents que ens alegren la vida com és l'Skurcat, i per haver compartit aquesta zona amb nosaltres a l'internauta.
L'internauta, amb Vicent Partal. En Joan Jofre t'ho resol.
Hola, Joan.
Molt bon dia.
Com anem avui?
Mira, no sabia si posar-me les ulleres aquestes o les ulleres negres, avui.
O les Google Glass.
No, les Google Glass no, que ja no les venen.
No. Però bé, Glass amb ser trencada sí que potser funcionarien avui, eh?
Però és que avui vull parlar d'una cosa que normalment ens en oblidem que pot fer el nostre telèfon.
Perquè fem trucar.
Trucar, sí, trucar i enregistrar la trucada.
Hombre, sí, sí, això és interessant.
Avui anirem d'espies.
És fàcil, perquè, clar, jo a vegades penso, com ho gravaria això? I no me'n surto.
Ja veuràs. Anem per parts. Vinc. Anem per parts. Primer, hem de saber si és legal. I, segons la legislació, si tu ets una part de la trucada, és legal. El que és il·legal és enregistrar trucades de dues persones on tu no estàs a la trucada.
D'acord.
Per deixar-ho ben clar...
I ho has de dir, per això?
No cal que facis res.
És que a vegades et truquen aquestes companyies que et diuen mira, ara potser enregistrarem la trucada, no sé què...
Suposo que és per cobrir-se, però fixa-t'hi, és que he copiat, per si hi havia cap dubte, el que va dir el Tribunal Constitucional, sí, ell. El Tribunal Constitucional, ja el 1984. literalment, eh? Diu, quien graba una conversación de otros atenta, atenta, independientemente de toda otra consideración, al derecho reconocido en la... Por el contrario, quien graba una conversación con otro, es decir, que tú estás allá dins, no incurre por este solo hecho en conducta contrario al precepto constitucional citado. És a dir, tu pots gravar una conversa amb una altra persona. El que no pots fer després amb aquesta conversa que tu has gravat és publicar-la.
Aquí el Tribunal Constitucional deu tenir una altra llei que diu...
Això ja no em vaig entretenir a buscar-la, però tu no la pots posar al Facebook. És a dir, la pots fer servir a la intimitat o la pots aportar a un judici. Però no, el que no val és posar-la al Facebook i dir mira, mira, què deia aquest quan parlàvem per l'altre.
Ostres, doncs avui posaràs una mica més de por al cos a la gent, no? Jo, si ara comences a pensar que tothom et pot gravar la trucada...
Ah, perquè ja veureu. Bueno, el que no es pot fer, resumint, és lo de la Camarga. Així, senzillament.
Però perquè era molt cutre, no vols dir?
No, perquè com que no se sap qui la va ordenar, és a dir, gravat converses de dues persones que tu no ets, és il·legal.
Però potser la va demanar algú...
Si la va demanar algú dels que estaven allà, ja no és il·legal.
Bé, deixem això, deixem tribunals constitucionals també.
Sí, i anem per la tècnica. A veure, tu dius, és molt complicat. Si tu tens un Android, és la cosa més tirada del món.
No en tinc.
Després anirem per l'iPhone. Si tens un Android, només t'has de baixar una aplicació que faci la feina. I hi ha una, que és la de les que jo he provat i que a més va molt bé, que es diu Call Recorder. És a dir, aquests no s'hi van...
No
s'hi van estressar massa
per... Vull gravar trucades, doncs...
Call Recorder. És a dir, el que fa això és... Et grava a la targeta SD que tu tens en el teu telèfon una trucada amb MP3. La trucada que tu has fet o la trucada que tu has rebut. Tan senzill com això. S'ha acabat. L'únic que has de fer és donar-li el botó vermell i allò comença a gravar. Una d'aquí més propera es diu gravadora de llamades. Tampoc van contractar una agència de naming per posar-li el nom a l'aplicació.
No, van agafar l'anterior, la van passar pel Google Translate.
La van passar pel Google Translate i ja està. Aquesta té una cosa una mica millor. És a dir, a més d'enregistrar-la, però no ho fa amb MP3, ho fa amb WAP, llavors ocupa més espai i tot això, te l'envia al Dropbox. Perquè no t'ocupi massa espai, te l'envia al Dropbox o al Google Drive, és a dir, qualsevol... lloc que tu puguis guardar arxius en el núvol. Amb la qual cosa t'estalvies que es vagin posant allà trucades una darrere l'altra. Les pots tenir ben classificadetes en el núvol. Si les tens al telèfon, tens l'avantatge que amb la mateixa aplicació li fas play i escoltes el que havia dit aquesta trucada. I encara hi ha una altra, que és una de les més antigues, que es diu Android Call Recorder. Sí, també. És a dir, no hi havia ningú que allà s'hi posés a pensar. Però aquesta té un problema, i és que no sap enregistrar el que passa, el que tu sents amb l'auricular, sinó que només sap enregistrar el que sents per l'altaveu. Llavors has d'estar amb mans
això.
Lliures. Sí, hi ha algunes aplicacions que segons quins models d'Android tampoc t'ho deixen fer, enregistrar el...
Internament
l'altaveu, sí el micròfon, però no l'altaveu. Llavors, clar, enxufes l'altaveu, lo de l'altaveu passa pel micròfon i allò ho enregistren. Però hi ha alguns problemes amb alguns drivers de software que no acaben d'estar solucionats i per això alguns o el graven molt baixet o has de posar l'altaveu. Bé, us deixo un link d'un dels fabricants d'aquestes aplicacions on diu tots els telèfons que poden tenir problemes i els que no tenen problemes són per defecte tots els altres. És més, aquest senyor, que es diu en Clever Mobile, et diuen que si tu tens algun Android que no acaba d'estar suportat, que els hi escriguis, que ells el que volen és fer feina i suportar tots els models que puguin. Que estaran encantats de donar-te un cop de mà. I això és tot, és a dir, perquè és de lo més senzill. Ara anem a l'iPhone. L'iPhone té un problema. Els senyors d'Apple...
Només un?
Un té diversos, sí. Però els senyors d'Apple controlen molt rígidament quina aplicació pot estar a la seva botiga. I una de les coses que no deixen fer a cap aplicació és manegar el telèfon d'un iPhone. està prohibidíssim.
O sigui, tocar els òrgans vitals, diguem.
Tocar els òrgans vitals. Diuen que no volem que una aplicació pugui entrar dins la teva intimitat del telèfon. Uh-huh. Amb la qual cosa no es pot gravar cap conversa amb un iPhone. Però hi ha gent pensant. O sigui, no aquells que es pensaven el nom de les aplicacions, hi ha gent que pensa més que tot allò. I algú va dir, hem de trobar-li una solució a tot això. I van dir, vale, i si l'aplicació la fem per veu sobre IP? Una cosa així com l'Skype.
Sí.
Llavors es van inventar una app, que te la pots baixar, es diu InCall, que el que fa és que quan tu fas la trucada, no la fas tu la trucada, sinó que la fa el servidor de trucades d'aquests senyors. Mm-hmm. Tu arribes fins al seu servidor per IP, com si fos un Skype, exactament igual que un Skype, i ells fan la trucada sortint. Amb la qual cosa, com que ells estan manegant la trucada sortint, no és el teu telèfon el que enregistra la trucada, sinó que és el seu servidor el que està enregistrant la trucada que surt pel seu servei IP.
Ostres, però això, segons el Tribunal Constitucional, no seria que hi ha un tercer aquí gravant una trucada de dos...
No ho sé.
Bé.
Però ets tu el qui la fa, i a més et diuen que perquè no hi hagin problemes de confidencialitat, ells no es queden la trucada, sinó que és l'aplicació la que està enregistrant la trucada en el teu telèfon. Ells només són una companyia de telefònica que fa servir la trucada. És a dir, de fet, quan tu truques normalment, també fa servir o Movistar, o Vodafone, o una, qualsevol d'aquestes companyies. Ells són una companyia de telèfon que fan una trucada de veu sobre IP. Té l'inconvenient que no pots, no surt el teu número de telèfon, surt com allò de trucada oculta, sí. I els altres no saben qui ets tu. I té el segon inconvenient que les trucades que reps no les pots enregistrar.
Clar.
Però seguia havent gent que pensava.
Bé.
Encara perquè, hi ha més gent que pensa.
Perquè jo, amb aquest primer pensador no m'acaba de convèncer.
Bé, aquesta va ser la primera, i això fa molts anys que s'ho van inventar. Llavors va haver algú que va dir, això ho hem de perfeccionar. I aquests es diuen Callcorder Pro. 4,99 euros l'app.
Bé. Un pagament i ja està?
Un pagament i ja està. Perquè el seu sistema és dir, a veure, com ho podríem fer, això? Diu... Ah, fem una trucada a tres. Què vol dir una trucada a tres? Dir, jo truco a la central d'aquests senyors del Callcorder Plus, després truco al qui vull fer la trucada, ja tinc una trucada a tres, i com que la trucada passa per la central d'aquests senyors, enregistren la trucada.
I això, tant si truquem nosaltres com si truca el...
A veure,
algú a nosaltres?
Primer de tot, quan tu estàs fent això, estàs fent dues trucades. Una trucada a tres és que tu has fet dues trucades. Per tant, si no tens allò que diu 5.000 minuts al mes, pagues dues vegades. És un número local, és un número 91. O sigui, normalment, si tu tens uns bonus d'aquells que pots fer trucades, només no pagues ni la una ni l'altra. Uh-huh. Però has de saber que tu estàs fent dues trucades. Una a la central i una altra a la trucada que tu vols fer. Això vol dir que tu o pagues doble o entra dintre dels teus bonus. Què passa quan tu vols enregistrar la que et fan? Uh-huh. Fas el mateix. Quan t'han trucat, dius, espera't un moment que tinc una trucada per l'altre costat, pap, fas la trucada a 3, que ho tenen automatitzat, és a dir, no cal que te recordis quin és el seu número de trucada a 3, fas la trucada a 3 i comences a enregistrar la trucada de l'altra persona. O sigui, amb l'invent aquest de la trucada a 3, tu pots enregistrar tant la que entra com la que surt. Aquests sí que enregistren ells la trucada, perquè tota la gràcia està que la feina la fa el servidor que tenen ells, que rep la trucada a 3. Aquesta trucada, quan tu has acabat, te l'envien al teu telèfon, o sigui, hi ha un decalatge d'uns segons, no la tens immediatament, uh-huh. Te l'envien al teu telèfon i a partir d'allà pots fer el que vulguis. Diuen que ells no es queden res. Una vegada te l'han enviat al teu telèfon, és el teu problema tenir-la o no tenir-la, o esborrar-la, o tenir una còpia d'aquesta de ser. Hi ha un altre que es diu Tapecall, que fa més o menys el mateix. Us deixaré els links perquè tots dos et donen uns... El Tapecall val una mica més, em sembla recordar. Sí, $9.99 per la versió Pro. La versió que no és Pro només enregistra 60 segons i a més a més va fent bip-bips per dintre mig. Toca molt els nassos. És a dir, a la que l'has provat dues vegades dius que això és insuportable. Vaig a pagar els $10 que em demanen aquesta gent per fer la trucada. I seguim amb les ments pensants. Hi ha un altre de Madrid, una gent de Madrid, que es diu Burobboz. Burobboz. Com el Burofax, però Burobboz. Burobboz ES. I aquests van una mica més enllà que no enregistrar la trucada. Aquests enregistren la trucada i certifiquen la trucada. És a dir, es guarden les teves trucades durant 5 anys i en qualsevol moment poden donar-te un certificat de quin dia vas fer la trucada, a quina hora vas fer la trucada, a quin número vas trucar i el contingut de la trucada, amb veu i amb text.
Sí, això ja és una mica més de detectius, espionatge això, i coses d'aquestes. No?
Això és per portar-lo directament a un jutjat.
Sí, no?
I fins i tot t'expliquen quin és el sistema que, si fos necessari, tu hauries de fer servir perquè verifiquessin i donguessin fe que la veu aquella és la teva.
Déu-n'hi-do.
Aquests de Burobboz...
Aquests sí que han pensat molt, eh?
Aquests han pensat molt.
I
aquests,
han vist moltes pel·lis.
Aquests funcionen tant per iOS com per Android, també. I tenen tota la organització preparada perquè tu puguis justificar davant de qui sigui el contingut d'aquella trucada. Llavors, aquests no van pensar tant per això com els altres a l'hora d'enregistrar la trucada entrant. Però també tenen una bona idea. En lloc de fer una trucada 3, el que fan és que tu et fan desviar el teu telèfon. Tu saps que els telèfons tu pots fer un desviament incondicional de la trucada. El que fa és se'n va a un altre lloc. Doncs agafen, tu desvies el teu telèfon en el seu servidor, llavors quan algú et truca, la trucada se'n va directament en el seu servidor i ells et truquen a tu.
Veus?
I com que passa pel seu servidor, ells poden enregistrar la trucada que t'ha entrat.
No, això ja ho veig més enginyós.
Sí, és un asterisc 67, que és el codi especial per desviament incondicional de trucades. Tots fem servir això del desviament perquè la trucada a la bústia que es queda en la bústia de veu és un desviament condicional si no contestes. Al cap de X rings desvia cap a la bústia de veu. Doncs això és un incondicional, a la que truquen directament se'n va aquest nombre. Aquests senyors, per això, són carillos, eh? És a dir, no són baratos. Espera que ho trobaré per aquí. Diu, una trucada és 15 cèntims d'establiment més 27 cèntims per minut.
Això ja és per gent que...
Que ho necessita. Facturen per segons, això sí. I si és certificada, és a dir, si te l'han de certificar, és a dir, si simplement el que fan és enviar-te la trucada a la gravació. Ja està, això. Si a sobre te la certifiquen, val 40 cèntims d'establiment de trucada i 39 cèntims per minut. O sigui, has de necessitar-ho. Sí. No és
has de guanyar molt amb la trucada certificada.
O t'ha de servir per... És igual, deixem-ho, no donem idees per què ha de servir. Llavors, encara hi ha una última opció pels senyors de l'iPhone, però aquest ja és per molt agosarats. Sabeu que hi ha una cosa en l'iPhone que es diu jailbreak, que és desprotegir...
Però encara existeix, això.
Sí, i tant. I cada vegada que Apple treu una versió nova de software, els que es dediquen a desprotegir el telèfon van corrents a treure una versió nova de software per també desprotegir el teu telèfon. Desprotegint el telèfon el que pots fer és incorporar aplicacions que no hagin passat per la botiga d'Apple.
Sí, diguem-ne, destrueixes les restriccions d'Apple.
Destrueixes les restriccions d'Apple. És a dir, pots seguir comprant aplicacions de la seva botiga, però pots comprar aplicacions a altres botigues, anem a dir, no homologades. Coneguda com Cydia. Cydia és la botiga que més famosa. Llavors, hi ha aplicacions per enregistrar trucades que, com que no han hagut de passar pel filtre de la verificació de la trucada que Apple fa, de la verificació de l'aplicació que Apple fa, poden llavors fer com fan els d'Android. És a dir, se'n van en el teu telèfon, intercepten el micròfon, intercepten l'altaveu i et enregistrar la trucada tranquil·lament, sense cap altre problema. Però vaja, això ja és pels molt agosarats. És a dir, per això heu d'anar a fer un...
T'hi jugues una mica, no? Ja, intentar fer un jailbreak d'aquests.
Bé, el màxim que pot passar... Hi ha gent, jo he sentit a dir que hi ha gent que ha fet malbé el telèfon, però vaja, s'ha de ser molt sapastre per fer malbé el telèfon. En el fons, el que pot arribar a passar és haver de tornar a deixar-lo com estava de fàbrica i és protegit per...
Al principi dels iPhones hi havia aquell el rumor que si et sortia malament el jailbreak, és a dir, si el llibraves malament, et quedava l'iPhone es convertia en una pedra.
En una pedra.
I ja no el faria servir mai més, no el podria recuperar.
Això es feia al començament, o això t'ho deien al començament, perquè quan no venien iPhones aquí, havies d'anar a buscar un iPhone a Estats Units i llavors fer-li un jailbreak perquè si no només funcionava amb AT&T. Uh-huh. I tu volies que et funcionés amb Movistar o amb el que fos. Sí, era complicat, no era simple, però...
Ara, en tot cas, el recuperaríem i el deixaríem de fàbrica.
El que pot passar és que el tornis a deixar de fàbrica. És a dir, si algú es sent amb ànims, jo li poso el link perquè es baixi el programa per fer jailbreak, només te'l baixes, el fas, és molt, molt, molt senzill fer-ho. Uh-huh. I llavors, a partir d'aquell moment pots anar comprant aplicacions que no estan a la botiga d'Apple. I llavors se us obre un camp increïble. És a dir, hi ha moltes aplicacions que Apple no ha deixat perquè van fent el que li diuen tweaks, és a dir, ara et canvien això, ara et canvien allò, coses que Apple no deixa mai que canviïs, sobretot com funciona el telèfon, el menú que està sota, que és un menú rígid i fixe, doncs te'l posen que és animat, és a dir, es mouen les icones, pots posar més icones, més petites, és a dir, tot de...
I pots agafar aplicacions que no són homologades per Apple, no? Suposo.
Pots agafar aplicacions no homologades i les les pots seguir posant.
Però des d'on les trobes?
Des de la botiga aquesta de Cydia. Cydia,
o sigui, seria com l'iTunes Store, però...
És com l'iTunes Store, però de fabricants de software no homologats per Apple.
Molt bé, i això, ostres, doncs... És un altre món, això, eh?
Aquí s'obre un món... I això no passa com les aplicacions d'Android. Tu tens una aplicació d'Android, la poses a la botiga del Play i endavant. Apple, ells sempre han dit que el que volen és assegurar-li a l'usuari que ningú li podrà fer una trastada en el seu telèfon. És a dir, ningú pot... Hi ha coses que no poden tocar del teu telèfon. Una d'elles és això. La veu quan entra i surt i quan fa trucades al teu telèfon. Una aplicació que toqui la part de telèfon està prohibida. Mm-hmm. Però si tu t'arrisques i vols córrer...
Sí, si et va el risc, doncs endavant.
Si et va el risc, endavant. Bé, doncs proveu i ens direu què heu aconseguit i com heu enregistrat les trucades. Si algú es preguntava, tot això que està explicant està molt bé, diu, però ja que podem fer veu sobre IP, i si podem fer Skype? Doncs no li direu més voltes, és a dir, una trucada de Skype la podeu gravar sempre que vulgueu. És a dir, si feu la trucada per Skype ja teniu un enregistrament de trucades.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Joan, i fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
A la Roca del Rei. A la Roca del Rei. A la Roca del Rei. A la Roca del Rei hi ha una corona, la Roca del Rei de Romaní. A la Roca del Rei neix Farigola, a la Roca del Rei hi ha una branca de pi, a la Roca del Rei seca com un os, és curta com un braç. A la Roca del Rei neix Farigola i no hi ha llei. A la Roca del Rei i no hi ha llei. A la Roca del Rei. A la Roca del Rei. princesa del bosc. És la varada, la princesa del bosc. Fades, veniu a mi. 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 Fades, veniu a mi.